Anem a la introducció que més vegades escolteu en les seccions d'aquest programa, que és que tenim molta sort perquè molta gent ens ve a ajudar a fer el programa més interessant. Avui parlem del Col·legi d'Advocats i des del Col·legi d'Advocats ens arriba l'advocada Jessica Oriol. Jessica, bon dia.
Molt bon dia.
Avui amb un tema sensible, però al mateix temps molt útil perquè probablement l'utilitat dels consells que puguis rebre a través d'un programa de ràdio té a veure amb el moment en què la situació se't presenta a la vida. És a dir, hi ha situacions que són molt habituals, hi ha situacions que són més inusuals, per sort, en el cas que ens ocupa. Però al mateix temps, aquesta capacitat de singularitat que tenen o de no trobar-te-les doncs, cada dos per tres fa que estiguis bastant despullat davant del que se't ve a sobre. Avui parlem doncs, de quan una persona es mor, d'acord, un familiar, i, per exemple, doncs, aquella persona no t'ha deixat testament. També parlarem de si te'l deixa, perquè al final les dues opcions les hem d'explorar. Però les famílies a les que els hi passa això, i a la meva doncs això ha passat recentment, iniciem un procés pel qual, a banda del dolor que tu portes, no estàs preparat, perquè legalment no tens ni la menor idea, de no ser que tinguis de familiar algú com la Jessica. Per tant, em sembla molt útil. I tinc la sensibilitat adequada per preguntar-te avui, Jessica, sobre el tema. Explica'm.
Doncs mira, has dit molt bé. Efectivament, quan aquesta situació es planteja, normalment la família es troba en una situació de dolor, es troben molt perduts i és molt important rebre un consell per saber exactament què és el que hem de fer. Perquè moltes vegades es va deixant passar el temps i ens trobem doncs, que el fet de que s'hagi produït una defunció a nivell familiar fa que hi puguin haver doncs, comptes bloquejats, perquè evidentment doncs, el banc, quan té coneixement que una persona és difunta, bloqueja aquest compte. També ens podem trobar en situacions en què no es pot fer un canvi de nom de vehicle, per exemple, o també amb la situació doncs, que si era una persona doncs, una mica més jove i que estigués doncs, amb el mercat laboral, doncs, l'empresa diposita la seva quitança a nivell de la batllia. I tota aquesta situació fa que estiguem amb un bloqueig i que necessitem acreditar qui són els hereus d'aquesta persona difunta.
I això arriba en el moment que arriba. És el primer que has dit, però m'agradaria subratllar-ho. No tens energia, no tens informació i el sistema se't presenta com un element molt desagradable. Que no ho és tant, probablement, però els teus bioritmes no són els apropiats per aprendre. I és una situació en la que, com que estàs a zero, has d'aprendre. Tot el que et diuen és nou. I aquí els professionals ens heu d'ajudar per nassos. És que si no...
Exacte. Doncs primer es tracta, doncs, evidentment, de sobreposar-se, no?, amb el dolor que representa aquesta defunció i a partir d'aquí doncs, centrar-se i dir, bé, doncs, s'ha produït aquesta malaurada situació, què hem de fer, què és el que hem de mirar? Doncs el primer que hem de mirar és si aquesta persona tenia o no tenia testament. D'acord? I això pot ser que sigui una informació que estigui a l'abast dels familiars, molt evident, perquè el difunt, en el seu moment, prèviament, ho hagués comentat a casa, ho hagués explicat, hagués dit, sí, mira, jo tinc un testament, el tinc en aquesta notaria, o pot ser que els familiars no en tinguin ni idea i ens trobem en una situació de desconeixement total.
És freqüent això, Jessica?
A vegades passa. A vegades passa, sí, sí. Sobretot quan es tracta de morts, diguéssim, més aviat sobtades o morts doncs, que de persones que són més joves, que pel que sigui doncs, s'ha anat deixant i és un tema que no s'ha comentat, no s'ha explicat. Doncs com hem de fer per averiguar si aquesta persona tenia testament? És relativament senzill. Amb el certificat de defunció, caldria adreçar-se a qualsevol dels notaris que tenim al Principat d'Andorra i demanar el que se'n diu un certificat de darreres voluntats. En aquest cas, el certificat de darreres voluntats ens indica si la persona tenia testament i en aquest cas doncs, el notari amb aquest certificat ja ens entregarà directament una còpia del testament del difunt o ens indica, pel cas contrari, doncs, que la persona no havia atorgat testament i aquí haurem de fer tot un altre procediment una miqueta més complex.
Ara hi anirem a parar, perquè això sí que em sembla realment on no tinc ni idea, però la gent dirà com és que els notaris ho tenen resolt? Doncs perquè tu el testament el fas amb un notari. Llavors allò va a un registre i allà queda emmagatzemat. Tu has pogut fer testament i dir-li a tothom, a la teva família que en tens, o igual l'has fet i no ho saps. saben, que és el que estem parlant, no? Però al moment de consultar, apareix.
Ah, exactament.
Perquè està, estan allà dipositant, no? La primera pregunta que t'he de fer em sembla molt necessària. A partir de quina edat hauríem de tenir ja testament? Perquè no ens enganxi una situació d'aquestes.
Legalment, tota persona, evidentment, a partir de que és major d'edat, està en facultats de poder atorgar un testament. Clar, no hi ha una edat concreta que et pugui dir has d'atorgar testament.
T'ho pregunto diferent. Què seria el més raonable? És a dir, què aconsellar? Quin és el teu consell professional?
El meu consell professional seria doncs, que avaluem una miqueta quina és la situació personal. Evidentment, si es tracta d'una persona doncs, que ha tingut uns antecedents familiars amb malalties o que faci, per exemple, alguna feina de risc o activitats de risc, doncs la prudència diria que atorgués un testament. Evidentment, ja per les persones d'una certa edat, ja no ho comento, ja em sembla evident que a partir de que tinguéssim 70 anys, per no dir abans, la prudència faria que hauríem de tenir redactat aquest document.
Bueno, queden uns quants.
Sí, perquè per moment la ràdio no és una feina de risc,
No se sap, es posen nervis.
Però sí que és veritat que quan abans el tinguem, millor. I sobretot perquè per la família ajuda molt. Perquè trobar-se embolicat en una situació d'haver de demanar més i més documents és molt complex. Remenes, no?, una miqueta aquest dolor, aquesta situació. I, en canvi, si tenim un testament, la tramitació és molt més fàcil, és molt senzilla.
Bueno, i ara anem a la part més complicada.
Anem a la part...
Que és que algú no té testament.
Exacte, però abans, si em permets, t'explico molt ràpidament què és el que hem de fer si tenim aquest testament. Tal i com he dit, doncs, evidentment, per fer aquest procés de recerca és tan senzill doncs, com anar al notari, aportar el certificat de defunció i demanar doncs, si hi havia aquest testament. Llavors, una vegada el notari ens certifique i ens lliure còpia del testament, què és el que hem de fer? Doncs les persones que seria l'hereu, que pot haver-hi un o poden haver-hi varis, per exemple, en cas de varis fills, que siguessin nomenats hereus per parts iguals, vull dir, això no hi ha problema, s'ha de procedir al següent tràmit, que és el tràmit d'acceptació d'herència, que també es fa davant de notari. Mm-hmm. I en aquest cas, per fer-ho molt senzill, tindríem dues modalitats d'acceptació d'herència. El que seria l'acceptació d'herència pura i simple, és a dir, vas, no fas cap objecció i tu més o menys tens coneixement del que hi ha a l'herència i pots estar tranquil perquè saps doncs, que no hi havia deutes i fas el que se'n diu una acceptació pura i simple. I en situacions amb les quals, doncs, per exemple, quan hi ha menors seria obligatori fer-ho d'aquesta altra manera, quan hi ha incapaços també, o quan la persona no està segura del que hi ha a nivell del patrimoni, es fa el que se'n diu una acceptació d'herència a benefici d'inventari. I en aquest cas... disposis del termini d'un any per fer un inventari i tu finalment pronunciar-te per decidir-te si vols acceptar definitivament aquesta herència o a la vista de l'inventari no t'interessa acceptar-la perquè t'has adonat que els deutes són superiors a lo que hi podria haver-hi a nivell de beneficis. Això seria per tancar una miqueta el capítol de què fem quan hi ha un testament.
Que l'herència no sigui un marrón.
Ah, exacte.
Que també hi ha casos.
També hi ha casos.
Estàs dient als oients que no necessàriament te l'has de quedar.
No és obligatori. No,
això molta gent igual no ho sap, Jessica. Igual pensa, si per una qüestió de pura descendència, que igual si el meu pare està ficat o la meva mare o en un lío o el meu home, doncs jo me l'he de menjar, no necessàriament.
No necessàriament, per això volia fer...
No, està molt bé que ho diguis.
Volia fer aquest incís, que el fet de que una persona figuri amb un testament i figuri nomenada com a hereu, no vol dir que forçosament hagi d'acceptar aquesta herència.
I com ho alegues, això? Dius, simplement amb un no?
Doncs, per una banda, si tu no fas el tràmit d'acceptació, doncs aquesta herència queda vacant.
I això és igual a Andorra que a Espanya, per exemple, a França?
Sí. Tu pots decidir no acceptar aquesta herència. Allà. És a dir, no l'accepto des de l'inici perquè ja sé segur que no em val la pena, que no la vull acceptar perquè jo ja tinc el convenciment de que serà un marrón, com tu has dit abans, o en cas de dubte, jo el que recomanaria és fer aquesta acceptació a benefici d'inventari. Llavors tenim tot aquest termini d'un any per aportar-li davant del notari totes les certificacions que corresponguin amb aquest inventari, tant pel que fa als deutes com pel que fa, d'alguna manera, a lo que seria el patrimoni, i a partir d'aquí realitzar aquesta valoració. Si tu fas aquesta valoració i decideixes que no t'interessa, doncs a partir d'aquí tu repudies l'herència perquè has fet aquest inventari i dius, escolti'm, a mi aquesta herència no m'interessa i ens trobaríem igual que abans, una herència que ha quedat vacant, per dir-ho d'alguna manera.
I després està aquest terreny en el que no estan d'acord les parts. A pesar que està escrit de determinada manera, això ha passat,
Això passa.
Ha passat a Andorra, grans fortunes d'Andorra, han tingut unes peloteres per l'herència. És veritat, no riguis. No diré els noms, però el que estigui posat en el Falcon Crest de l'aristocràcia andorrana, li vindran al cap un parell de noms com a mínim, que no es parlen les diverses branques que han sortit del patrimoni familiar per la discussió posterior a un decés.
Correcte. Aquí jo diria que tenim diverses opcions.
Aquí apareixen molts advocats, m'imagino.
Apareixen molts advocats i també poden aparèixer mediadors, perquè jo aquí també vull reivindicar la meva faceta mediadora.
Bueno, seria l'ideal, no, Jessica?
Exacte. Al final, amb tota situació de desavinença, hi ha moltes vies que s'ofereixen. Evidentment, tenim els advocats, ja sigui a nivell extrajudicial, que poden intentar resoldre la situació, o a nivell judicial. Després també tenim els mediadors, que poden ajudar a resoldre aquesta situació. I finalment, per què no l'arbitratge? Vull dir que tenim un ventall de possibilitats molt, molt amplis.
Abans d'acabar a tribunals.
Exacte.
Bueno, i el pitjor és acabar malament.
Sí.
Perquè, evidentment, si algú és família teva, millor mantenir una situació correcta. Ja no dic que t'estimis bojament durant tota la vida, que seria ideal, però almenys que puguis tenir convivència.
Exacte. No? Exacte.
Però bé, anem al que dèiem abans, que si no se'ns acabarà l'hora.
Exacte, se'ns acabarà el temps i no haurem arribat al que potser també és molt interessant, perquè és més freqüent del que sembla, i és el fet de que no hi hagi testament. Què és el que haurem de fer quan no hi ha testament? Doncs haurem de fer el que se'n diu un procediment de declaració d'hereus. I aquest procediment de declaració d'hereus es fa davant de notari. Necessitarem aportar tot un seguit de documentació. I aquí, evidentment, com tenim diferents situacions. Evidentment, haurem de contemplar si aquesta persona que és difunta tenia fills, haurem d'aportar la documentació justificativa de tota aquesta filiació, de tots els fills que tinc i la documentació dels fills. També tenim el cas de la persona que està casada, en aquest cas, evidentment, tota la documentació que acredita el matrimoni. Si estigués divorciada, la documentació que acredita el divorci. Si fos una persona de nacionalitat estrangera que resideix a Andorra, haurem de demanar el que se'n diu un certificat de llei aplicable. I això on el demanem? Doncs, habitualment, diguéssim, aquí podríem dir que la situació més comuna és que puguin ser tres nacionalitats, la francesa, l'espanyola o la portuguesa. Doncs aquí ens hauríem d'adreçar a les respectives ambaixades o consulats per demanar aquest certificat de llei aplicable. I amb aquest certificat de llei aplicable també requerirem l'ajut d'un professional que serà, en aquest cas, per exemple, l'advocat, que serà els articles que haurem de demanar que ens sol·licitin, que ens facin aquest certificat.
Quin mal de queixals, Jessica?
Per això deia, que la prudència, sigui quina sigui l'edat, recomanaria que féssim testament per no veure-nos embolicats amb tota aquesta paperassa, perquè realment és molta paperassa. I no solament és paperassa, sinó que, a més, una vegada tinguem tota aquesta documentació i la portem davant del notari, també necessitarem dos testimonis. Dos testimonis que compareguin davant del notari, que donguin fe, efectivament, que totes aquestes manifestacions que fem a nivell de les relacions familiars, per acreditar fills, per acreditar situació d'estat civil, són certes i són correctes. Llavors, evidentment, es tracta de molèsties a nivell de paperassa, però també de requerir l'ajut d'unes terceres persones que ens hauran de venir a fer de testimonis.
Quin mal de queixals, repeteixo. A més, ens hem de posar en la situació en la que això succeeix. Eh? Et poso una hipòtesi que no té ben bé a veure amb això, però sí que té una mica a veure, eh? Perquè crec que no l'hem tocat. Una parella no es vol casar, no li agrada casar-se, no li agraden els lligams documentals, perquè no li agraden, simplement. Eh? I al final, a la vida, tu tens una diversitat molt gran de comportaments. El que li encanta casar-se per l'església, el que no, el que fa pel civil, i pot haver algú que no li agradi casar-se. I es mor un dels dos cònjuges. El que queda...
No és l'hereu.
I no ho podrà demostrar.
No. A veure, aquí...
És a dir, en aquesta societat en la que estem hem de fer papers.
Amb aquesta societat amb la que estem, hem de fer papers. I dic que no serà l'hereu legal perquè, malauradament, el cònjuge no està en la primera amb la primera posició de la successió legal. Seria l'hereu, si fos hereu nomenat amb un testament, aquí no hi hauria cap problema, amb absència de fills, és a dir, els fills sempre tenen dret a la legítima. Imaginem-nos aquesta situació, eh? Que sí. Ens dius d'una parella que no està casada i tenen fills i una de les dues persones no ha fet testament. Doncs en aquest cas ens aniríem a la declaració d'hereus i els hereus legals serien... Els fills.
Els fills.
Els hereus legals serien els fills.
Més d'una vegada ha passat això, no?
Independentment de l'ús de fruit que pogués tenir aquesta persona. Més d'una vegada ha passat. En canvi, si tenim un testament, l'hereu pot ser la parella. Independentment doncs, de la legítima que hi hagi els fills, però l'hereu pot ser la parella. Per això és molt important fer testament, perquè, en definitiva, aquesta persona, que tots un dia o altre estem destinats a desaparèixer d'aquest món, per dir-ho d'alguna manera, és molt important fer testament perquè d'aquesta manera t'assegures que es complirà la teva voluntat. I que realment l'hereu serà la persona que tu desitges.
L'última. I és una situació que s'ha donat alguna vegada amb gent que té molts duros, que té molts diners. Hi ha una persona que té una certa edat, està forrada, i inicia una relació sentimental amb algú molt més jove. Això va passar amb la fortuna més gran de França, la fortuna de L'Oréal, tu ho deus haver sabut, no? I la família diu, bueno, que faci el que vulgui, si vol embolicar-se amb un jovenet. Però clar, la senyora es mor, i al final la família, els fills i tal... en vida, bueno, la senyora es mor, abans que morís, van començar a desautoritzar-la des del punt de vista intel·lectual com per prendre segons quines decisions, perquè perillava el patrimoni familiar, que era molt elevat. No? Això realment és una situació molt complexa, no?
Clar, és que a nivell de...
Crec que ho he explicat fatal. S'ha entès això, Ricardo? No. A valer, gràcies.
a nivell del que és el procés successori, es poden donar moltíssimes situacions. Podríem estar parlant aquí fins al vespre i encara no les hauríem resolt totes. Llavors, és molt important tenir tots els papers fets i tenir-ho tot lligat.
Clar, això que dic jo és l'excepció de l'excepció de l'excepció.
Exacte. És molt complex. Jo el que sí que voldria fer és un petit apunt perquè...
Un minutet.
I ens oblidem d'una cosa que és molt important i que val la pena pensar-hi, i és el testament vital, que és una cosa diferent de les altres dos que he comentat. Què és el testament vital? El testament vital són, d'alguna manera, les voluntats de la persona que poden consistir, per exemple, en vull ser donant d'òrgans, vull que m'incinerin o vull que m'enterrin. Diguéssim que són unes voluntats que es poden fer de forma anticipada i que queden registrades també davant de notari, però també davant de l'hospital.
Jo si no vull que em facin tanatori, tinc dret a demanar-ho, això?
Evidentment, i seria amb aquest document, el testament vital. És a dir, que és un testament que és obert ja abans de la defunció de la persona, perquè justament són aquestes voluntats que vol la persona en el moment més immediat després de la seva mort o instants abans de la seva mort. Per exemple, doncs, que digués, és que jo no vull que em mantinguin en vida de forma artificial i vull, doncs, vull que se'm desconnecti immediatament. O
això també vas a un notari, no?
Això vas amb un notari, però ho has de registrar també, ho has de registrar al Ministeri i ho has de registrar a l'hospital, perquè moltes vegades aquests documents contenen decisions mèdiques que, pel que sigui, la família no es troba en disposició de prendre-les en aquests moments tan difícils, i llavors els metges de seguida consultant la base de dades, sabran si aquesta persona vol tal cosa o vol tal altra. I en casos, per exemple, com és la donació d'òrgan, es necessita una decisió molt ràpida i una informació molt ràpida. Per això, jo aquest seria... la meva darrera de les recomanacions seria pensem en el testament vital, perquè és un document que és molt important, també.
Jéssica Obiols ens ha visitat des del Col·legi d'Advocats. Gràcies, Jéssica.
Moltes gràcies.
I que vagi molt bé.
Gràcies, adéu, bon dia.
Una petita pausa i continuem, ens queda una hora i és tan bona com les anteriors.